A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui, dimecres 10 de març del 2010. Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Oficina del Parlament Europeu, l'Ajuntament de Sitges, la Secretaria per la Unió Europea i la col·laboració d'Eurolocal, benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. Amb moltes coses sobre la taula que val la pena comentar, Barcelona és ja, a hores d'ara, la capital euromediterrània. Vam veure vostès els principals representants de l'Unió davant del Palau de Pedralbes aquesta setmana. Joaquim Millán, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què significa això?
Home, jo crec que significa...
Per explicar-ho d'una forma molt, molt gràfica i molt bàsica.
Bueno, molt ràpidament jo crec que significa un pas endavant amb un projecte que va començar ja fa uns quants anys amb el que en diem el procés de Barcelona i que en un moment donat la Unió Europea va reconèixer diguem-ne l'aposta que havia fet en aquests moments el govern de Catalunya, el govern de l'Estat espanyol i concretament la ciutat de Barcelona fa uns quants anys amb aquest procés, donant a la seu, aquesta seu que fa pocs dies vèiem, ja allò que dius de veritat, fins ara una mica virtual, però ara ja és de veritat i es posen a treballar, aquest reconeixement de la Unió Europea a casa nostra, diguem-ne, entenent en quant aquesta aposta de la Unió per la Mediterrània, la secretaria que estigués aquí, amb una àrea com és aquesta, la Euro Mediterrània, o d'una àrea d'interès per la Unió Europea, o que hauria de ser-ho per la Unió Europea, i on nosaltres estem vetllant perquè realment doncs, aquesta àrea d'interès molt propera a nosaltres, com és la Mediterrània, també ho sigui a nivell de Unió Europea, i intentar treballar perquè realment és una àrea doncs, on hi ha moltes, alguns problemes, entre ells doncs, unes diferències econòmiques importants, culturals, polítiques, etc. Jo crec que és una àrea on s'ha de treballar per intentar doncs, aprofundir i tindre uns lligams que donguin una estabilitat a la zona, que això al final en gaudim tots, no? Poder nosaltres a vegades ho veiem d'una manera més no tan propera, pensant que, bueno, això és una cosa d'ells, però si ells funcionen, nosaltres també, i a més jo crec que és una àrea de relació històrica, vull dir, no, aviam, jo crec que aquest tema queda clar per tothom, jo crec que és una bona notícia per a casa nostra.
O sigui que el que es farà a Barcelona tindrà una especial transcendència.
Almenys esperem, perquè vull dir, realment, doncs, són aquests processos, ja ho veiem, quan parlem de temes de Pròxim Orient, Orient Mitjà, etc, i el Mediterrània amb les connotacions que tenim també al darrere, doncs no són fàcils, són processos a vegades amb certs conflictes, però bueno, realment l'aposta està sobre la taula i esperem que justament això esperoni aquest procés i realment doncs sigui aquesta seu aquí, sigui una seu que intenti doncs vull dir, apropar postures i justament evitar aquests conflictes a vegades una mica innecessaris, però que fan que realment es creï aquesta llunyania entre la ciutadania dels diversos llocs de l'Euromediterrània. No?
10 i 17 minuts, el que ve ara és anècdota, però com que diuen que mai no s'anirà a dormir sense saber una cosa nova, saludem a un llicenciat en Ciències Geològiques que es va dedicar a la política. Raimon Obiols, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Heu deixat la geologia molt enrere, hem de suposar.
Fa molts anys, sí.
Fa molts anys. Esclar, no és comparable a res, però també hi ha terratrèmols polítics, oi?
Oh, sempre, sí.
Sempre.
Però jo el que mantinc més de la geologia és la sensació que el temps té una importància enorme en totes les coses i especialment en política, que s'ha de tenir paciència, que no es pot matar tot el que és gras i que s'ha de treballar amb tenacitat i amb un sentit del temps.
Segurament perquè...
La paciència i la tenacitat. Mm-hmm.
Segurament perquè els processos geològics ho relativitzen tot, no?
Aquests són molt més lents naturalment que els de la política, però de tota manera per obtenir resultats en la cosa pública cal tenir molta tenacitat, molta paciència i saber que no es pot obtenir una cosa d'un dia per l'altre, però que es pot obtenir finalment.
Quant de temps fa que esteu a les institucions europees, per dir-ho d'alguna forma?
Un parell de legislatures.
Satisfet?
Molt satisfet, perquè primer tens la sensació que fas un treball d'utilitat, que això és bàsic, i després perquè naturalment el Parlament Europeu és una plataforma per aprendre coses i per estar al corrent de la situació, no únicament a Europa, sinó al món. Jo estic a la Comissió d'Afers Exteriors del Parlament Europeu, doncs és una plataforma veritablement molt, molt interessant, fantàstica.
En uns moments ens ficarem en alguns dels temes d'actualitat, però d'entrada, amb el que sigui per experiència personal, com es veu el país des d'aquí, com es veu la política catalana des d'aquí i com es veu el partit des d'aquí?
Jo sóc a Barcelona pràcticament cada setmana. Anem i venim. El vol de Brussel·les a Barcelona és relativament curt i, per tant, jo diria que estic a la distància, per mi, ideal de Catalunya, perquè ni estic massa a prop, perquè els que hem tingut responsabilitats en el passat, en la política del país, no ens hem de barrejar en el que passa, no ens hem d'entremetre en el dia a dia de l'activitat, però en canvi tenint la suficient proximitat com per anar seguint amb atenció el que està succeint. Home, jo crec que Catalunya naturalment pateix, com tota Europa i bona part del món, una situació econòmica que en aquest moment no és bona. La crisi que va començar el 2008 segueix, encara que naturalment ja apunten ja a Catalunya, com a la resta d'Europa, senyals de que anem sortint d'aquesta situació de recessió econòmica tan dolenta. Però més enllà d'això, la meva valoració és positiva. Ara, per exemple, escoltava que parlàveu de la inauguració a Barcelona de la seu de la Unió pel Mediterrani.
Sí.
I mentre us escoltava, jo pensava que la tria de Barcelona com a capital del Mediterrani no és casual. Si mentalment fem una volta pel Mediterrani, ens anem cap al sud del nostre litoral, entrem al País Valencià, Múrcia, Andalusia, saltem després als països del Magreb, Marroc, Tunísia, Algèria, Líbia, ens anem a Egipte, passem a Palestina i a Israel, a Turquia, a Grècia i fins i tot a Itàlia, si mirem Nàpols o mirem Roma o Venècia i després anem tornant cap a casa passant per Marsella, em sembla que sense cap triomfalisme podem dir que som el país que en el Mediterrani està millor des de tots els punts de vista. I per tant la tria de la Unió pel Mediterrani, de buscar la seva capitalitat a Barcelona, a Catalunya, no és el fruit de la casualitat o dels jocs de la política, sinó de la constatació que hem fet les coses bé, que els nostres pares i els nostres avis van fer les coses bé, que el nostre país, que encara té problemes, de tota manera és un país que relativament està molt bé comparat amb els altres de la regió.
Doncs, si us sembla, podem començar per aquí i una reflexió a nivell molt general. Fins a quin punt les bones relacions en el futur amb els països del sud poden evitar situacions com les que han viscut aquests tres cooperants catalans i com les que viuen?
Naturalment, el Mediterrani és un mar que presenta països amb unes desigualtats enormes de tot tipus. Jo crec que tots els grans problemes del nostre segle XXI es troben, com li diria, condensats en el Mediterrani, no? Els problemes de la pau, per exemple, perquè en el Mediterrani encara malauradament hi ha el fenomen dels enfrontaments entre Israel i els països àrabs, hi ha el fenomen del terrorisme fonamentalista. Altres problemes, com el de les desigualtats de renda i de situació social entre gent, països més benestants i països més pobres, es troben al Mediterrani. El problema de la igualtat de gènere entre dones i homes es troba molt agreujat, molt agut en el Mediterrani. El problema mediambiental també és un problema característic del nostre mar, de la nostra regió mediterrània. El problema del xoc entre civilitzacions o pel contrari del diàleg entre cultures diferents és un tema vital en el Mediterrani, i per tant jo crec que Catalunya ha de tenir un paper internacional de primer ordre en aquest sentit. Naturalment, fer un acostament entre els països del Mediterrani no és fàcil. La Unió pel Mediterrani, que és aquest projecte nou que va simbòlicament sorgir en la cerimònia d'inauguració al Palau de Pedralbes la setmana passada, serà un projecte lent, difícil, però és el que hem de fer si volem realment evitar confrontacions com les que han donat lloc a aquest fet tremendo del segrestament per Al-Qaeda d'aquests tres cooperants catalans.
Perquè, no? per resumir-ho molt, senyor Viols, vivim un conflicte com el conflicte de sempre entre rics i pobres, o vivim un conflicte ideològic?
Jo diria que les dues coses es barregen i s'alimenten recíprocament, no? La diferència de renda entre un país com Catalunya i un país del nord d'Àfrica, com el Marroc, per exemple, és de 14 o 15 a 1. És a dir, que naturalment que al Marroc hi ha gent molt rica, eh? Hi ha també moltes desigualtats internes, però estadísticament podríem dir que un ciutadà o una ciutadana de Catalunya és 14 o 15 vegades més ric que un ciutadà o una ciutadana del Marroc, no? Això crea tensions extraordinàries. I a més, naturalment, si barreja aquest element de cultures que són molt diferents, aquest procés d'expansió del fonamentalisme islàmic, de multituds de gent en aquests països que creuen que les raons de la seva pobresa estan en l'Occident, en els Estats Units, en Europa, i se senten atrets per aquesta crida al retorn a uns principis religiosos dictats pel Coran, que pensen que els poden protegir de les desgràcies que viuen, no? Són dos processos que es retroalimenten i que hem de tractar de combatre positivament. Tractar que la situació de social dels països del sud millori, i tractar que el diàleg entre persones que parlem llengües diferents però que sobretot pensem de manera diferent no sigui un motiu de discòrdia i d'enfrontament, sinó que sigui un motiu d'enriquiment dels uns i dels altres.
És evident que poden conviure dues formes de pensar diferents, però què passa, o com a mínim, quan algú pot reflexionar sobre si l'altra persona pensa o fa servir uns fonaments o uns criteris de valor en la seva vida que, des del punt de vista, diguem-ne, de la civilització europea, poden ser inacceptables, com el paper de la dona o com moltes altres coses?
Sí. Jo crec que a tots els països del món, i naturalment també en els països del món islàmic, del món àrab i del món islàmic en general, per una banda sorgeix aquesta temptació de mirar cap enrere, cap a una lectura fonamentalista, estricta, del Corà o dels preceptes tradicionals, etc. Però de tota manera no ens enganyem. Això és una reacció. I és una reacció, un procés que avança ineluctablement, jo diria que d'una manera molt ràpida, cap a una universalització de determinats conceptes que es fan generals, no? Que els homes i les dones són iguals, i el paper de la dona en els països de l'islam està augmentant fortament, amb tensions, amb problemes, però no es va cap enrere, es va cap endavant, que les llibertats d'expressar-se, de dir el que penses, de poder decidir amb el vot qui són els que t'han de governar, que no s'ha de pallissar la gent, que no s'ha de matar la gent, que la naturalesa s'ha de respectar, que hem de pensar en com deixem els nostres països, els nostres fills, i que també hem de pensar a través de l'educació quins fills deixem en els nostres països. Tot això són veritats universals. Tot això un àrab ho entén perfectament com ho entenem nosaltres, no? Ara, hi ha tensions, hi ha problemes, hi ha dificultats marcats per aquest doble fenomen que comentàvem, per una banda, la pobresa, la dificultat de trobar treball, les dificultats socials de tota mena en els països més endarrerits, i per altra banda aquest sorgiment en aquestes darreres èpoques de gent que en comptes de mirar cap endavant vol que mirem cap endarrere. Aquestes són les tensions que hem de tractar de superar.
Resultava fins i tot paradoxal algunes de les seves paraules, perquè és clar, diguem-ne que des dels temps bíblics portem 2.000 anys i quan Raimon Obiols els diu no, és que encara hem de dir que no s'ha de matar la gent, oi?
Sí, sí. Ara, per exemple, nosaltres demà ens n'anem cap a Jordània,
sí,
perquè tenim una reunió de la Unió pel Mediterrani, i la proposta que portem sota el braç és que tots els assistents votin una resolució per l'abolició de la pena de mort a tots els països del Mediterrani. Hi ha una base, que és tot el camí que ha fet Nacions Unides en aquest terreny per fer avançar que a tots els països on encara es practica la pena capital sigui abolida o que almenys no es practiqui, que hi hagi una moratòria d'uns anys en els quals els països es comprometen a no aplicar la pena capital, i jo espero que aquesta proposta sigui aprovada per unanimitat. Això vol dir que alguns països del Mediterrani, que encara tenen els no europeus, naturalment, perquè a la Unió Europea la pena de mort està totalment prohibida en aquest moment, però alguns països que encara tenen en la seva Constitució i en les seves lleis la pena de mort, almenys es comprometin a no aplicar-la.
Segur que més d'un que us escolti pensarà: home, també pagaria la pena que la Unió Europea digués a alguns estats nord-americans que abolissin la pena de mort, no?
Els dos grans països que resisteixen això, amb ungles i dents, són la Xina i els Estats Units.
Batu a l'olla.
Però als Estats Units en particular la cosa va avançant. Molts estats ja s'ha abolit la pena de mort, perquè ja és un país federal, no? I això està en mans dels estats. A molts dels estats nord-americans s'ha prohibit, a altres s'aplica la moratòria, en alguns altres encara s'executa gent, a massa gent, i després queda el problema enorme de Xina, que esclar, és un país de 1.300 milions de persones, i la nostra influència, o en general la influència de la comunitat internacional sobre els governants de Xina, és menor. Allà s'aplica, jo diria, molt massivament la pena de mort contra la delinqüència comú.
Us ho preguntava...
Contra els oposants polítics ja no.
D'acord. Us ho preguntava per si podem pecar de tendenciosos i pensar, a veure si la Unió Europea demanarà als pobres allò que no demana als rics.
No, la pressió sobre els Estats Units és forta, és permanent.
D'acord.
Per sort hi ha aliats en allà enormement actius, associacions d'advocats, grups polítics, organitzacions no governamentals que lluiten contra la pena de mort, no? Activíssims. A Xina la cosa és més difícil, hi ha més distància per una banda, hi ha el problema idiomàtic, però també hi ha el fet de que, esclar, és un país tan potent, tan enorme, que és menys receptiu a les influències que li venen de l'exterior.
Ens diuen que teniu l'agenda molt plena. Una qüestió més, una reflexió a l'entorn de la situació de Grècia, aquest bressol de la civilització també, i el paper de la Unió Europea, i si el cas de Grècia és exemplar en alguns exemples...
és l'exemple no seguir.
Per això mateix, per això mateix. És a dir, si no s'ha de seguir alguna cosa, és l'exemple de Grècia el que no hem de seguir, o veritat...
A Grècia ha passat una cosa tremenda, que és que l'Estat s'ha endeutat moltíssim al llarg dels anys, i que ha ocultat els governs, fins ara hi ha Papandreou, no? Aquest és un home seriós, jo el conec, i pobre té ara una tasca a fer d'una dificultat extraordinària, no? Però els governs anteriors van ocultar aquestes dades a la Unió Europea. S'anaven endeutant, però les xifres quedaven dissimulades. Amb això un gran banc nord-americà els va ajudar, que és Goldman Sachs, buscar fórmules de dissimulació de les estadístiques i de les xifres.
Allò que en diuen enginyeria financera.
I aleshores va poder entrar l'euro gràcies a això, una mica un frau retrospectiu, no? I ara es tracta, naturalment, de no deixar el poble grec en aquesta situació, d'ajudar-los com sigui, i s'ha de fer a través de préstecs que han de ser, naturalment, no gratuïts, però que els ajudin a sortir del forat. A Espanya el problema és diferent. El nostre país té dificultats de crisi en aquest moment, no per l'endeutament públic, fonamentalment. De fet, en els darrers anys hi havia superàvit i hi havia un dèficit i un endeutament millor que el de la majoria de països de la Unió Europea, sinó per l'endeutament privat. És a dir, que la població, naturalment no tothom, però un gruix de les institucions privades i fins i tot dels ciutadans privats, durant els anys d'expansió econòmica, van, per dir-ho així, estirar més el braç que la màniga. I ara patim una mica d'aquesta situació. És una situació, des del punt de vista de les seves característiques econòmiques, molt diferent de la de Grècia. Per descomptat, una situació molt menys dolenta, però de característiques diferents.
Us preguntem, però, de la mateixa manera que la Unió Europea, i això des de l'experiència personal, està on esteu, des de la mateixa manera que la Unió Europea pot pressionar a Grècia, pot ajudar, però pot pressionar també a Grècia a que no repeteixin les errades del passat, haguéssim pogut, des d'aquí, pressionar més a les institucions financeres perquè no caiguessin en els errors del passat? Tots aquells ciutadans que poden pensar bé, els estats, i entre ells l'espanyol, ha salvat de la fallida més d'una institució financera i aquests diners de l'estat que han ajudat a les institucions.
Professora, Espanya toca fusta de cara al futur. Jo espero que no succeeixi, però fins al moment no hi ha hagut fallides bancàries.
No.
No hi ha hagut una crisi del sistema financer i, per tant, els contribuents no han tingut de posar diners per rescatar bancs o institucions financeres,
no,
com ha passat a Estats Units,
segurament,
a Bretanya...
Però més d'un us podrà dir que l'Estat ha col·laborat molt a que les institucions financeres no facin fallida i, en canvi...
En el govern se li demana sempre que intervingui poc, però quan hi ha problemes se li exigeix perquè no ha intervingut més.
D'acord, però en canvi...
És un tema una mica delicat.
D'acord, però en canvi els ciutadans sí que poden pensar, home, de la mateixa manera que les institucions europees poden apretar Grècia, aquí també s'hagués pogut apretar una miqueta perquè els ciutadans ara poguessin rebre també.
Es va apretar, El Banc d'Espanya es cita internacionalment
com una referència.
Un banc, un referent de major control, amb el fons de garantia de dipòsits, amb les regles establertes, de tal manera que fins al moment fer pronòstics de cara al futur jo no els faré, però constato que fins al moment el sistema financer espanyol, el sistema bancari espanyol, ha aguantat bé, i ha aguantat bé en bona mesura perquè el Banc d'Espanya durant anys ha creat un sistema molt sòlid.
Una qüestió final, senyor Obiols. Vivim una crisi financera o vivim una crisi de valors, de conceptes?
Una crisi complexa. Va esclatar amb la crisi financera als Estats Units, després amb recessió, no a tot el món, però sí a Occident, als països més pròspers. Vivim una crisi de valors, en bona mesura, és cert, però les crisis sempre són una finestra d'oportunitat. Si s'és intel·ligent i s'és solidari i s'és positiu de cara al futur, el que es pot obtenir és una situació que no torni a repetir la situació anterior a la crisi, sinó que sigui una situació millor, amb més solidesa, amb més cohesió. En fi, aquesta és la nostra preocupació essencial, que Europa aprengui de la crisi i pugui establir uns mecanismes europeus que garanteixin que situacions com la que comentàvem abans, la de Grècia, no es puguin tornar a repetir, i que garanteixi una transició progressiva cap a la creació d'una economia més basada en el coneixement, més basada en les energies renovables, en una societat més sostenible, més basada en el valor afegit que dona el fet que el capital principal d'Europa és el de la capacitat de la seva gent, els coneixements de la gent, no? Però, en fi, és una tasca que no és fàcil, per això jo abocava la paciència i la tenacitat, perquè és molt, ens és molt fàcil sempre criticar les situacions, però les solucions les hem de trobar entre tots, a través de la democràcia i de la solidaritat, i jo penso que Europa, com d'altra banda Catalunya, són causes comunes en les quals tots ens hem d'arremengar i mirar de tirar endavant.
10 i 39 minuts, quan neva a Brussel·les, s'atura tot, es col·lapsa tot o no?
Bé, jo vaig sortir de Barcelona abans de la nevada.
Vaja!
I em vaig trobar un dia radiant de sol a Brussel·les.
Vaja,
però,
que no...
En fi, les coses van per barri. En general, hem passat un hivern molt dur, molt fred a Brussel·les, i amb molt poca llum, que és el que es quan s'és al nord d'Europa és el que es troba més a faltar.
La llum
i el sol.
D'acord. Raimon Obiols, us saluda Joaquim Millan.
Gràcies, Raimon, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu, bon dia. Adéu.
Deu i 41 minuts, acabem de saludar Raimon Obiols, un veterà, com dirien els castellans, en estes líders de la Unió Europea, i segurament, molt probablement, per aquesta qüestió, per aquesta condició de veterà, es fa valer, diguem-ne, aquest esperit de perseverància en els diferents assumptes perquè les coses vagin sortint. A l'altre costat del fil telefònic, si saludàvem Raimon Obiols, saludem, ens sembla, ens diuen Joaquim, bé, és gairebé, no direm que acabat d'arribar, però fa poc que conviu a les institucions europees, Marc Jiménez, assessor del grup Verds, membre d'Iniciativa per Catalunya Verds, jove, i, com comentàvem, amb diguem-ne, experiència recent a les institucions europees. Marc Jiménez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia, Marc.
Des de quan a Europa?
Home, indirectament, més o menys uns 5 anys, a nivell institucional potser 2 o 3, i a nivell de Parlament Europeu com a tal, físicament, un parell de mesos.
D'acord, doncs aquest parell de mesos d'entrada han servit per, no sé si dir, perquè Marc Jiménez posés els peus a terra, pensés que aquella visió que tenia d'Europa respon a la que té en aquests 2 mesos, sí, no, de quina manera?
Home, la primera impressió és bastant positiva, perquè realment una mica des de la llunyania es veu Europa com algo desconegut, fins i tot hi ha el tòpic de que bé, no hi ha gaire activitat, i realment la primera impressió, quan veu simplement la quantitat de gent que hi ha a l'edifici passejant amunt i avall, anant d'un lloc a l'altre, és increïble, i és una sensació de, ostres, aquí realment s'hi fa política i es prenen decisions que ens afecten, no?
Mm-hmm. I és cert?
Sí, jo crec que sí, potser, malauradament, això no transcendeix a l'opinió pública, però quan realment veus l'agenda, el tipus de decisions que es prenen, els informes, les directives que es debaten, veus que realment es prenen decisions que afecten a 500 milions de persones, i que realment és aquí on es decideix moltes de les coses que després ens afecten a la quotidianitat, no?
O sigui que Marc Jiménez no viu en un clima de desafecció.
No, bueno, realment potser la gent que ens trobem aquí som una mica...
privilegiats.
En aquest sentit, sí, en el sentit de dir, ostres, doncs realment ens creiem, no?, el que estem fent, i realment això es nota, la gent treballa moltíssim i amb una passió que jo no he vist en molts altres llocs.
Mm-hmm. Em sembla que encara no ho havíem preguntat, però com que estem parlant amb una persona jove, els companys de generació, com contemplen això, la presència d'un amic, d'un conegut a les institucions europees, a aquesta edat? No sé si a vegades es diu allò, però què hi vas a fer allà, però si allò és un cementiri d'elefants, que si no sé què. Es fan molt comentaris sobre, en general, tenim una visió molt, no sé si tòpica o lleugera, del que es fa a les institucions europees?
Home, el comentari més típic és el... Què, com va per Europa, no?
Vaja.
Llavors jo dic, bueno, Europa també, Catalunya també forma part d'Europa, no? Però, en general, el meu cercle de coneguts, és, en general, els hi fa gràcia, els hi sembla molt bé, i bé, potser sí que algun diu, ostres, ja vols dir que serveix de gaire? Aleshores els hi explico això que els he dit, i a més els hi explico que el Parlament Europeu està farcit de gent jove, de la meva edat, molts assistents, molta gent fent pràctiques, beques, i realment una bona part del treball diari del Parlament recau en mans de persones de menys de 30 anys, i jo crec que això és molt important de cara a assegurar el futur de la continuïtat del projecte europeu. No?
Però en canvi encara hi ha pendent aquesta frase de vols dir que serveix d'alguna cosa o vols dir que tal?
Sí, no, això està clar. Sí. El que passa que, per bé o per mal, potser fins i tot per mal, durant la passada legislatura ja ens vam trobar en alguns casos de temes de debat europeu, per exemple, com va ser el cas de la directiva de les 65 hores, el tema de la directiva de retorn, que realment va arribar, no? I es va veure, es va encendre fins i tot una llum d'alarma entre la ciutadania més propera a Catalunya, que realment hi ha coses importants que es decideixen a Europa i que no es poden deixar passar ni passar-les per alt, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que una mica, a poc a poc, sí que va quallant.
O sigui que Marc Giménez va arribar a les institucions europees gairebé coincidint amb la presidència espanyola?
Físicament he dit que sí que havia estat treballant des de Barcelona com a assistent durant un parell d'anys, però físicament sí, així que realment, home, he arribat en un moment bastant intens, a més té certa relació amb el treball que jo desenvolupo, i per tant, doncs sí, cada dos per tres vas veient els ministres compareixent al Parlament, el president Zapatero, i realment sí que és un tema que ara la presidència espanyola està molt present, i suposo que això també m'ha ajudat una mica a centrar-me en el dia a dia, no?
Doncs si apel·léssim a un cert sentit, no sé si dir periodístic o de testimoni, de Marc Giménez, d'aquests dos mesos de presidència europea, estan responent a les expectatives inicials? S'han barrejat massa coses, diguem-ne, durant aquests dos mesos, com perquè encara es pugui parlar d'aquells trets, aquells objectius fonamentals que va deixar el president Zapatero sobre la taula? Pesa ara més Grècia? Pesa més ara aquest qüestionament de la senyora Ashton i de la seva presència en crisis internacionals, diguem-ne, dies després que hagin succeït? S'està diluint tot una mica, o veritablement es pot parlar encara d'una importància i d'una presència ferma d'aquests objectius inicials que es va marcar la presidència espanyola?
Clar, aquí el tema, o potser fins i tot la qüestió més problemàtica, és que els objectius eren molt ambiciosos, fins i tot també molt generals, i evidentment potser no és fàcil de distingir quines eren els temes claus que es va plantejar la presidència espanyola. Per tant, en aquest context, i a més donat el fet de que amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa també hi ha la qüestió entre com es relaciona la presidència rotatòria amb la presidència estable del Consell Europeu, hi havia el risc de que tot plegat quedés una mica diluït, i evidentment en aquest context els fets diaris, quotidians de l'agenda política que van apareixent, doncs, ocupen l'atenció principal dels mitjans. Jo crec, a més, ara d'aquí un parell de setmanes o tres es farà l'avaluació del mig mandat, diguéssim. Mm-hmm.
Perquè ja estem, veurem... estem a punt d'arribar a l'Equador, no?
Sí, exacte, a mitjans de març, a finals de març, perdó, ja arribem al final. Per tant, veurem quina avaluació es fa des de la presidència, també el posicionament del Parlament, i allà serem capaços de veure com ha funcionat, perquè realment moltes vegades també des del Parlament Europeu també hi ha una agenda paral·lela, legislativa, i per tant no sempre és tan fàcil tenir clar a nivell executiu que s'està donant a terme, no? Per tant, estem esperant amb moltes ganes veure quina és l'avaluació d'aquest mig mandat.
Jo estic molt d'acord amb el que deia el Marc, perquè realment, evidentment, ens trobem amb una presidència que, a més de voler ser molt ambiciosa, s'està perdent massa poder amb la gestió de tantes reunions formals, informals, etc., que amb la gestió dels resultats d'aquestes reunions, que, evidentment, pensem que al final estem parlant de 6 mesos. Per tant, o concretem molt bé el tret, o ens podem perdre que al final s'haurà fet molta feina, però que no haurà quedat allò que dius, bueno, quins 3 temes destacaries? Pues, igual no en tindrem 3 per destacar, malgrat una borrada de feina i hores perdudes. No? Per tant, jo penso que aquest poder ha sigut un petit defecte. I, a més, vull afegir una cosa que ha avançat el Marc, i 3 coses més. Una, el propi Tractat de Lisboa. Esclar, ens trobem una presidència que un mes abans entra en vigor un tractat de Lisboa amb uns canvis, com has comentat ara tu, Vicenç, l'Ashton, el Rampuy i moltes altres coses més. Per tant, que s'han de posar en marxa i, per tant, part del tema de la presidència serà posar en marxa el tractat de Lisboa, cosa que no lluirà. Segona cosa, en plena crisi, el moment més important, i el nostre país poder, dins la crisi, dels que l'estem patint més, per moltes altres coses que no cal esmentar. Però després també ens hem trobat amb 2 temes més. Un, les presidències que comencen el gener són diferents als del juliol, perquè el gener hi ha aquells, els Nadals, no sé què, els del juliol, realment canvies de presidència i ni t'has entrat perquè hi ha un treball continu, i això també, vulguis o no, es nota, perquè els primers dies de gener costa arrencar la presidència, perds 15-20 dies ben bons. I després l'últim tema és que també ens hem trobat amb unes eleccions el 7 de juny passat i amb un govern de la comissió que fins fa relativament poc, i això el Marc ens ho pot dir perquè fa pocs dies finalment han passat, diguem-ne, entre cometes, l'examen del Parlament, que no estava, no era la nova comissió. Per tant, també les primeres setmanes d'aquesta presidència hem tingut una comissió sortint, una comissió entrant, la comissària búlgara que no és aquesta, l'hem de canviar, fins que això també, amb un dels actors principals institucional, que és la Comissió Europea, ha fet una difícil transició, no? Per tant, són temes, no és una excusa, però sí que és veritat que desgraciadament ens hem trobat en un moment donat
amb moltes coincidències.
Sí, i llavors, esclar, tot això doncs, al final costa de manir, no? Vull dir, realment, jo crec que aquest ha sigut una mica una sèrie de circumstàncies que han marcat molt clarament aquesta 4ª presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, no, Marc?
Coincideix Marc Giménez amb aquesta precisió?
Completament. A més, hem de tenir en compte també amb l'entrada en vigor de Lisboa, ara les presidències es planifiquen en troika, és a dir, amb la propera presidència belga i hongaresa, i per tant, els programes, si bé han d'estar una mica centrats en aquests 6 mesos, tenen una mica, acaben pecant de que tenen la vista més posada en els propers 18 mesos i pensant en el trio de presidències que no simplement en els 6 mesos concrets, i per tant potser per això són una mica més generals.
D'acord, i afegit a això, també segurament el que ha cridat més l'atenció dels ciutadans és, bé, hem vist més el senyor Papandreou acompanyat de Sarkozy i d'Angela Merkel que no de qualsevol altre, diguem-ne, responsable o membre dels diferents estats o de la Unió Europea. I per tant, diguem-ne, hem acabat de nou capitalitzant el protagonisme d'una situació difícil amb els 2 eixos, diguem-ne, fonamentals d'aquesta Unió Europea. Ha donat més la sensació que Merkel i Sarkozy de nou agafaven el carro i agafaven els bous i tiraven endavant, no?
Sí, no, estava clar, jo crec, o els que posem més temps també, la gent que porta més temps, jo que també fa temps que em moc en el Consell Català del Món Europeu i doncs tens l'honor d'escoltar gent que porta molts anys i també en sap molt de la Unió Europea, doncs es comentava, teníem el debat que, clar, amb l'elecció d'aquests càrrecs, tant el president Van Rompuy com la baronesa Ashton com a alta representant, evidentment s'havia buscat figures de perfil més aviat baix que després veurem si ho poden fer bé. Jo estic convençut que poden fer una bona feina, però està clar que els dos grans països, l'eix franco-alemany, buscaven part d'això, que no hi hagués una figura que els eclipsés i que poguessin continuar sent la cara visible d'Europa, no?
O sigui que això era una estratègia controlada.
Jo crec que sí, i de fet el temps comença a donar la raó.
D'acord.
Les vedets volen ser sempre els mateixos, no? A l'hora d'actuar, les vedets nosaltres.
I,
no?
creu en Marc Jiménez que això està beneficiant a la Unió Europea?
Jo crec que no. De fet, per exemple, un dels temes que jo he tocat bastant, també a nivell de grup parlamentari i tal, el tema de la cimera de Copenhagen, del COP15, pel tema de l'acord post-Kyoto, va ser un clar exemple. Hi ha més coses que els barregen, però el fet de no tenir una veu clara, única, una figura que aglutini una mica el que seria la posició de la Unió Europea i que pugui exercir un lideratge tant intern, que també manca, com extern, jo crec que és una de les coses que passen factura i que acaben repercutint en una pobra imatge de la Unió Europea a nivell internacional.
Perquè aquells que pensen o poden tenir la sensació, i ho expresso des del punt de vista tòpic, més tòpic, de tenir un president molt emmarcat dins l'àmbit funcionarial?
Això, bé, evidentment, jo crec que a nivell intern i en el que és el fet de, per exemple, aconseguir reaccionar ràpidament, de posar d'acord o almenys de seure's a la mateixa taula ràpidament i reaccionar ràpidament davant una crisi internacional on es requereix el paper de la Unió Europea, jo crec que el senyor Van Rompuy té aquesta capacitat i crec que ho ha demostrat en un parell d'ocasions, que la seva reacció ha estat ràpida. El que passa que, clar, després, el ser estrictament un element de gestió, el que seria més aviat un secretari general o, com comentàvem, un element més aviat funcionarial, evidentment fa que això no li doni prou poder polític durant les negociacions per aconseguir la gestió i la posició comuna, no? O sigui, pot aconseguir una ràpida reacció, però després no té el poder suficient polític per liderar el procés.
D'acord, o sigui que us agradaria un president amb major personalitat, per dir-ho així.
Jo crec que sí, perquè fins i tot un president amb major personalitat, aquesta part que comentava, que jo crec que el senyor Van Rompuy està acomplint amb èxit interna, podria complir-la igualment. I després tindria cert carisma, certa legitimitat per pressionar fins i tot aquests dos grans blocs, que són França i Alemanya, per una mica posar-se les piles, no?
De totes maneres, jo estic d'acord amb el que tu apuntaves, Marc, de que el senyor Van Rompuy, jo crec que a la llarga ens donarà més satisfaccions que poder la senyora Ashton, poder, ara és una cosa molt personal, però sí que és veritat que, com deia molt bé el Vicenç, no hem de confondre els lideratges, perquè avui en dia tothom és líder, tothom és intel·lectual, no, els lideratges hi ha Merkel i Sarkozy a nivell de la Unió Europea, salvant les distàncies ideològiques, que reconeixem que tenen un cert lideratge no tan sols moral a la Unió Europea, i per això, a l'hora de la veritat, dius, bueno, aquí surten els líders, però el Van Rompuy té un avantatge, dius, que té un càrrec nou, que ell se'l pot fer a la seva mesura, i malgrat no sigui aquests líders que en un moment donat es deia del Felipe González, del Tony Blair, i al final es va buscar Van Rompuy per no fer ombra a altres possibles líders que hi ha a la Unió Europea, jo penso que farà una feina realment molt eficaç, i de fet ja tímidament, però ja ho està fent, ja s'està reconeixent que malgrat no era el perfil adequat, però que està fent una feina eficaç. L'Ashton és diferent, perquè l'Ashton és un càrrec que ja té un predecessor que es diu Javier Solana, que és una persona reconeguda, no a la Unió Europea, no, al món mundial, és així, i que a més és una persona que va fer ell el càrrec, perquè quan va començar el Javier Solana aquest càrrec era un càrrec d'aquells que ningú se'l creia, i ara quan parles d'aquest càrrec parles del Javier Solana. Jo penso que ella té un problema clar català.
Amb el càrrec, eh?
Amb el càrrec. I després, ella també, no, com deia molt bé abans el Marc, t'ho has de creure, jo no sé si s'ho acaba de creure, perquè això el Marc ens ho pot acabar d'apuntar. Fa poc va vindre a fer una compareixença al Parlament Europeu i a mi el que m'ha arribat, de diverses persones, mm-hmm, diversos grups polítics, una miqueta fluixeta, no, Marc?
Va, per aquí, això?
Sí, no, no, i tant, hi va haver una certa decepció en el sentit de que és això, sí, com comentava el Joaquim, de que no semblava que acabés de donar-se que portava el tratge de, sí, d'alta representant i estava una mica cohibida, no? I aleshores, clar, era... És això, dius, ostres, mm-hmm, si aquesta persona és la que ha de liderar i ha de ser la veu, mm-hmm, de la Unió Europea vers l'exterior, ostres, una mica preocupant.
Són les 11 de... Sí, ràpidament, Marc, sisplau.
Sí, no, jo li concediria una mica...
Un marge de confiança. Sí,
marge.
Marge de confiança.
Sí, 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 sí.
Quan un polític diu una certa decepció, és que va ser una decepció absoluta, molt probablement.
Però, molt diplomàtic.
Però bé, són els eufemismes que a vegades fem servir. Marc Jiménez, gràcies per estar aquí amb
nosaltres.
Gràcies,
Marc, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, bona trajectòria, com no, encara que això acabi de començar fa dos mesos només a la Unió. Joaquim, gràcies també.
A vosaltres.
I a tots vostès, en 5 minuts tornem aquí. Notícies en Connexió com Ràdio.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.